Bona nit a tothom, Gabon Gustioi. Avui comencem les vacances de Setmana Santa. Ja va bé, una mica de descans cada 3 mesos, la veritat. Aquesta nit parlarem una miqueta de la mona de Pasqua. La Clara farà un treball de camp sobre què pensa la gent de la discriminació racial. L'Antonio ha consultat una sèrie de lleis absurdes i n'ha portat una llista. La Susanna ens parlarà de l'herba que ho cura quasi tot. La Núria ens recomanarà 5 llibres per fer viatges per a diferents sensibilitats. I l'Albà ens parlarà de dones d'aigua, tant catalanes com basques. Vinga, som-hi, comencem. El de mica en mica s'omple la pica.
L'editorial, amb Francesc Agramont.
Avui és Dijous Sant, festiu al País Basc, però no pas a Catalunya. Ben segur que els que marxeu a algun lloc ja heu fet les maletes, o bé hi acabeu d'arribar, o bé ja hi sou des de fa dies. Bé, tant se val. Altres us quedareu a la ciutat on residiu, descansant, gaudint de la pluja tot mirant Espartac, Rei de Reis, Barrabàs, Moisès o pel·lícules similars que ben segur que s'emetran aquests dies. Altres anireu a visitar la família que teniu ben lluny. Uns anireu a veure la processó al vostre poble o al que hi esteu passant les vacances. I bastants, també us emprenyareu quan no pugueu aparcar el cotxe degut a la processó i n'acabareu ben fastiguejats. Pel que fa als que no us agraden les processons, destinareu aquests dies a anar de casa rural a fer excursions amb els amics, voldreu comprar queviures i us trobareu que tot està tancat per un motiu, perquè és Setmana Santa. Els que sou estudiants, segur que algun professor pesat us ha posat la data d'entrega d'un treball al tornar de vacances. I els que sou pares, estareu pendents de que els fills combinin l'oci amb la responsabilitat de fer els deures. Però bé, d'això es tracta, de fer activitats per sortir de la rutina. I tot acabarà sent un piló d'experiències entranyables que recordareu amb nostàlgia a partir de l'any vinent. Tendències i opcions ben diferents que només les figures del padrí i la padrina igualaran els mortals catalans. Aquesta bona gent protagonitzarà llargues cues per aconseguir allò més preuat per als seus fillols. La mona. Tots som iguals davant la mona. La mona és una espècie de pastís esponjós que sol menjar-se acompanyat de xocolata i ou dur. L'ou de Pasqua és present arreu d'Europa, des d'Anglaterra fins a Ucraïna, i simbolitza que s'ha acabat la penitència de la Quaresma. Segons el costumari català de Joan Amades, al segle XV ja se cita l'existència de la mona. Al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola apareix la tradició de la mona de Catalunya, el País Valencià i una part de Múrcia, el 1783. L'origen de la tradició de la mona té hipòtesis ben diferents. Muníquies, celebracions dedicades a Artemísia a l'antiga Grècia. La mona, en àrab antic, era l'arrendament de terres tributat per mitjà d'espècies amb coques, ou durs i altres productes agrícoles. Un impost pagat en menjar. La tercera, la munda, del llatí. Plural de mundum, paneres que els romans oferien a Ceres, la deessa de l'agricultura, durant el mes d'abril i que contenien dolços i es decoraven. Quart, les pascurals, festes que els pastors romans celebraven i menjaven coques. I cinquena hipòtesi, la beltene, festa celta que se celebrava el mes de maig i on es consumien tortells amb ous. Inicialment, la mona era una massa de coca elaborada amb sucre i altres llaminadures, amb els ous durs al damunt. Però amb el temps, a partir de finals del segle XVIII, es va preferir que els ous fossin de xocolata i van esdevenir la base de la mona. Així doncs, des de mitjan del segle XIX, les mones perden la senzillesa inicial i la seva presentació cada cop es fa més complicada, afegint-hi nous ingredients com les ametlles ensucrades, confitures i els ous de Pasqua pintats. Tot això coronat per figures de porcellana, fusta, cartró o tela. Actualment hi ha pastissers que fan virgueries amb la xocolata i acaben fent autèntiques escultures de jugadors de futbol, personatges cinematogràfics, de dibuixos animats, etc. Avui en dia encara hi ha nens i nenes de 30 anys fets que reben la mona del seu padrí o padrina, però tradicionalment la mona duia tants ous com anys tenia l'infant i mai no passava dels 12, ja que era l'edat en què el nen o nena feia la comunió. El padrí donava la mona al fillol el diumenge de Pasqua i el dia següent, el dilluns de Pasqua, es reunien les famílies per anar a menjar la mona. Sí, allò que avui en dia en diem vulgarment anar en plan dominguero. I certament, si fa bon temps, és un dia molt bonic. I amb això, que acabem l'editorial. El programa us desitja que gaudiu de la mona en bona companyia, sigueu on sigueu.
Cafè amb Clara García.
Molt bona nit, Clara. Avui ens portes un treball de camp amb un to reivindicatiu, no?
Bona nit, Francesc, i molt bona nit a tots els oients de Mica en Mica Som per la Pica. El passat dilluns 21 de març va fer 50 anys que a Nova York l'Assemblea General de la ONU proclamava el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial en memòria de la massacre de Sharpeville a Sud-àfrica. I això es va situar a l'any del 1966. És per això que la setmana del 21 al 27 de març és la setmana de la solidaritat amb els pobles que lluiten contra el racisme i la discriminació racial. I per això hem volgut preguntar a la gent del carrer què en pensaven i com veien la situació actual sobre aquest mateix tema i principi fonamental, que és com respectar-nos uns amb els altres.
Pues mi opinión acerca de la discriminación racial es que creo que hoy en día todavía hay mucho racismo. Creo que hay mucha gente pues que porque otras sean de color o diferentes razas y culturas, creo que hoy en día se sigue discriminando mucho y creo que todavía hay que pelear bastante. Creo que al final no es fácil tampoco, pero aunque ya hoy en día esté mucho más bien visto, admitidas ciertas cosas en torno a la discriminación racial, pienso que todavía queda mucho que pelear, como en otros temas también, pero pienso que hoy en día todavía existe mucha gente que no admite a otra por su raza o su cultura. Al final pienso que serán muchos menos que hace años, pero sigue siendo una gran cantidad de gente y creo que de diferentes formas podríamos hacer algo para cambiar eso. Lo que pasa es que habría que unirse bastante gente, porque es que si no es imposible pelear contra algo tan difícil.
Bueno, pues mi opinión acerca de discriminación racial es que es algo que no tiene sentido. No deberíamos discriminarnos unos a los otros, porque hemos venido a este mundo para estar todos juntos y querernos y amarnos. El mundo no debería tener fronteras. Estamos muy perdidos. Cada uno de su color y de su forma, ¿no? Que no podemos ser todos iguales, pero hemos venido a estar juntos y no a separarnos, ni a enfadarnos unos con los otros, ni a discriminarnos, porque ¿qué sentido tiene? Si este mundo es maravilloso, contra más amigos y más todos estemos juntos, más maravilloso es, ¿eh? Y más te enriqueces uno de los otros. Así que separarnos y discriminarnos es una absurdidad y una pérdida de tiempo horrorosa. La vida es maravillosa cuando todos nos queremos. Así que viva el amor, viva la vida bonita.
En cuanto a la discriminación racial, pues yo estoy completamente en contra. Creo que es un problema que sigue hoy en día, tanto por lo que yo escucho día a día como por lo que se ve en las noticias. Y creo que se deberían anteponer las medidas humanitarias y morales y antes que las diferencias de raza o de otra, de personas de diferentes culturas. Me parece una vergüenza y creo que es un problema que aún no hemos superado y que debemos de luchar para erradicar el racismo.
En mi opinión, ahora estamos en el siglo 21 y realmente no hay lugar para el racismo hoy en día, pero es evidente que aún está presente. a pensar de que el racismo ya no es tan abierto y visible, visto en público. Creo que todavía está muy presente o experimentado por muchos. Siempre pensamos en las personas que se enfrentan a evidentes situaciones del racismo, pero creo que el racismo o la discriminación es algo que todo el mundo tiene o va a experimentar incluso si no lo reconocen. El mundo es cada vez más diverso y es necesaria esta diversidad en todos los países.
Bé, doncs, dit i fet, després hauríem de posar consciència en aquest tema, aquest conflicte encara no està acabat. Avui en dia sembla mentida. Però bé, molt bona nit a tots els oients de mica en mica i també molt bona nit a tu, Francesc. Fins una altra i que tingueu unes molt bones vacances.
Moltes gràcies, Clara. Bona nit. La discriminació racial és una qüestió il·lògica, en això hi estarem tots d'acord, però que encara hi ha moltes coses per fer. I hem de treballar tots junts cada dia de l'any per erradicar el racisme. Tinguem-ho present. Vinga, continuem amb el programa.
El calaix de l'absurd, amb Antonio Rueda.
Molt bona nit a tothom. Bona nit, Cesc.
Bona nit.
Com estàs?
Bé, bé, a veure, sí, d'aquí poc ja farem vacances. Bueno, ara és dijous, no? Ja he començat, jo, mira.
Sí.
Dimecres ja no vaig treballar.
Ja no vas treballar dimecres?
Sí, ja no vaig treballar. No.
Jo avui treballaré.
Ara sembla que estiguem treballant, però no.
Avui és dijous, jo treballaré, perquè, bueno, per motiu, encara que sigui festiu, que sí, tampoc bueno, interessa a l'audiència la meva vida personal, però bueno, em toca treballar.
Bé, doncs bé.
Avui he estat mirant, tornem una mica als meus inicis al programa, no? A l'estupidesa humana.
Ah, sí, la tifa famosa.
La tifa de gos, o els rècords Guinness.
Tothom se'n deuen recordar, no?
Sí, però tenim l'Albae aquí també, que no t'he saludat. Bona nit, Albae.
Bona nit.
Alguna vegada t'ha caigut una tifa al cap?
Al cap, no.
Va, això és perquè no has viscut a Tarragona.
De Colom en algun altre lloc, sí, però...
Sí, per això ho dic, és que a Tarragona et queien sí o sí. No, no es podia dir.
Allí de Colom, sí, eh? Sí.
Doncs parlem de les, avui de les lleis més absurdes que he trobat per la xarxa.
A veure...
Sí, per exemple, si vius a Anglaterra i tens una vaca, no pots anar borratxo.
Però... He d'anar amb la vaca pel carrer o la puc tenir a casa i no,
no
anar borratxo?
Si ets propietari d'una vaca,
sí,
està prohibit anar borratxo.
Jo tinc una vaca a casa i me'n vaig al bar, al pub, i allà m'emborratxo.
Et para la policia pel carrer.
I diu, vostè...
Vostè té una vaca.
Té una vaca.
I multa.
Per què?
No ho sé, no et sabria dir, però està prohibit.
És que si vas, borratxo l'has de cuidar, la vaca, i no la podràs munyir.
Doncs no et sabria dir l'explicació, però està totalment prohibit.
A veure, quina relació...
No, lleis estúpides.
Jo no ho entenc.
Sí, o per exemple, a Anglaterra també està prohibit morir-se al Parlament.
Morir-se al Parlament?
Sí.
És allò que dius, ho ha fet volent. Ho ha fet volent.
Sí, perquè...
S'ha mort volent.
Està prohibit perquè si et mors al Parlament t'han d'enterrar amb honors. Llavors, clar, el funeral sortirà... Tu imagina't que vas allí fer la típica visita que deixen fer doncs, un cop o dos l'any al Parlament.
Sí.
I tu ets un ciutadà normal. Si tu mors allà et dona un atac al cor, t'han d'enterrar amb honors.
Que és molt més car.
Clar, llavors està prohibit.
Fas una putada a l'estat.
Sí.
Hòstia.
Sí. No, a Anglaterra hi ha unes quantes...
A Anglaterra perquè ells poden decidir on morir-se. Ells ho saben tot.
A Anglaterra hi ha unes quantes de lleis d'aquest estil. Per exemple... És il·legal a Anglaterra penjar un llit de la finestra.
Penjar un llit de la finestra. Va, és una cosa, mira, a vegades...
Que la gent no ho faria, però...
Si no pots dormir, dius, vaig a prendre l'aire, me'n vaig a dormir fora. I això...
Jo en recordo una d'aquestes d'Anglaterra, que era que si tu veus un escocès amb arc i fletxes, el pots matar.
No, hi ha una llei, mira, ara que has dit de l'escocès, hi ha una llei a un poble que es diu Hereford, no sé si ho pronuncio bé, o Hereford, o...
Com s'escriu això?
Hereford? Ni idea, no tenia el costum.
Que els diumenges, si tens un arc dins del recinte de la catedral, és legal matar un galès.
Dintre del recinte de la catedral, eh?
És a dir, si
que era la sagrera, aquí sí. Teníem la sagrera, que era protecció, a més.
30 metres al voltant de l'església.
Això, sí.
Doncs pots, els diumenges, amb un arc dins del recinte de la catedral, amb aquest poble pots matar un galès.
Ulló. Sí. És una excepció, això, històrica, perquè sí, suposo, històrica a veure, legal que... en aquella època. Perquè
suposo que aquestes lleis es queden com...
Sí, sí, això sí, tenia el segle 13 o 14 i va quedar allí.
Com la que hi havia a Islàndia, de que podies matar els bascos.
El segle
sí.
17.
Sí, bueno, sí, que l'han tret l'any passat.
L'any passat,
no?
Sí. Així es va derrogar, sí.
Sí.
Sí, podies matar bascos. Això era per uns... per uns pesquers que hi anaven...
Els balaners.
Els balaners.
Sí, després... Aquest mes, ja que estem amb les dones, diguéssim, hi ha lleis molt absurdes que també perjudiquen, diguéssim, a les dones. Per exemple, a Itàlia hi ha una llei molt masclista en un poble del sud d'Itàlia que està prohibit que les persones, les dones lletges o grasses, vagin en biquini a la platja.
Ostres!
Al sud d'Itàlia.
Però això serà bastant recent, perquè en biquini, des dels anys 60, que no, abans no...
No sé de quan es va inventar el biquini, però...
A veure, als anys 60 hi havia gent que ja anava amb el biquini, perquè ho va veure a través del Facebook, a vegades me surten anuncis allí, que sí, la Vogue, que no sé què, i va veure allí l'evolució del traje de baño del segle XX. I allò es va sortir a partir dels 60, però clar, a partir dels 60, als Estats Units, a llocs moderns, l'estat espanyol, que era dictadura franquista, no.
Clar, però tenint en compte el president que han tingut...
Les sueques, sí.
Tenia en compte el president que han tingut en aquell país tants anys, el...
Ah, Berlusconi, bueno, el Bunga Bunga, no?
El Bunga Bunga, clar, que existeixi una llei d'aquest tipus tampoc no em resulta, o sigui, em resulta ofensiva, però no m'estranya que hi hagi aquest
dones
tipus.
Dones grasses o lletges no hi poden anar, però el borat sí.
Sí, home.
Això és masclisme.
Sí, bueno, Itàlia. Després, per exemple, sí. A Guam.
A on?
Guam.
Guam, què?
Un país del sud-est asiàtic, Guam, no us sona?
Guam.
Guam, que està a prop de Nepal, Guam.
Guam. No sóc inculte, la veritat.
Bueno, fa molts anys que vaig fer geografia a classe.
Sí. És un país molt, molt petit.
Està per allà, Laos, potser?
No, em sembla que està sota el Nepal, si no m'equivoco.
Sota el Nepal.
Ara és quan estic dient això i està, saps, a Canadà. No. Està al sud.
No, el nom és...
Està a Àsia, està a Àsia.
És asiàtic.
Sí, doncs és... Està prohibit que les dones... verges es casin.
Oh!
Llavors hi ha una llei que hi ha una feina, diguéssim, que és la de desvirgador. I hi ha homes que van per tots els pobles,
sí.
Doncs, això, desvirgant a les dones el dia abans de que es casin, perquè està prohibit que les dones verges es casin.
Ostres, mira que és bona persona, no?
Sí, no sé, són lleis d'aquestes que no...
Cobren per això?
Clar que cobren.
Ah, cobren?
Clar, és una feina.
És una feina.
Vindrà de lo del dret a cuixa. Potser.
Home, allò era més per plaer.
Sí, no, era que,
homes,
veure, que el noble tenia dret a fer-ho abans que el marit.
A prima nocte.
Per tant, doncs... no arribava verge al matrimoni.
No hi arribava.
Clar, doncs és possible.
No, però és una vegada casats, la primera nit de casats, sí. Em sembla que era la mitjana. I no solia, no era tan comú com ens han dit, eh? Però això sí que... El que dius tu... Tu sabies això, que aquesta gent cobrava per anar...
Clar, els desvirgadors. Sí, és molt curiós. Per exemple, a Indonèsia,
sí.
La pena per la masturbació...
En públic.
No, en general...
A casa.
Sí, és la decapitació.
Home, però si ningú et veu...
Bueno, però si et veuen... Tu imagina't que estàs a casa teva.
Sí.
Jugant amb el soldadet.
I el veí de davant... Jo tinc la finestra oberta.
Sí, doncs truca a la policia i et veuen així d'estrangis, et decapiten.
Caram, allí no hi ha la llei d'inviolabilitat de domicili, com a la Constitució espanyola.
Doncs no et sabria dir... A veure, no et sabria dir tampoc si s'utilitza. És a dir, que existeixi la llei, a vegades hi ha lleis que existeixen i es fan una mica vista grossa.
Sí, a veure, jo també és campixa. No?
Clar.
Hi ha un estat dels Estats Units, no recordo quin, que està prohibit tenir més de 3 consoladors a casa.
Sí, als Estats Units, és que hauríem de fer una secció només pels Estats Units. Als Estats Units hi ha un llistat sencer de lleis estúpides Hi ha moltíssimes. Això potser el següent programa ho faig.
Sí, i jo crec que potser l'hauries d'ampliar si guanya el senyor Trump. Eh?
Sí, home...
Si guanya ja... el senyor Trump, que allò ja és ja l'infern.
Sí, pues això ja... potser aproven lleis de matar negres i llatins pel carrer. Sí, amb aquell
està sonat aquell home. Ho diem així, mira, va, també ens hem de posar... Ens posicionem, eh? No ens agrada aquell home.
Després, per exemple, a l'estat espanyol es queixen molt de les GAE.
Del Ramoncín
i si Teddy Bautista i els seus amics.
El Víctor Manuel.
Però a Finlàndia, per exemple, els taxistes, si porten música han de pagar els drets. Si porten la ràdio...
Ostres!
Sí, quan porten a clients només.
Si posen ells la ràdio...
Si estan ells sols, no. Però si, quan puja un client, si deixen la ràdio posada han de pagar drets d'autor.
A la ràdio que sona?
Sí.
No paguen un cànon mensual o anual... per, com paguen, per exemple, a Bèlgica, per exemple, com sembla que altres països escandinaus. O sigui, a Bèlgica i a Holanda sí que es paga un cànon per televisió i ràdio.
Ho desconeixem.
Desconec.
I a Escandinàvia suposo que també, no sé si va inclòs, però...
Doncs són lleis d'aquesta absurda. És igual que a França, entre les 8 del matí i les 8 de la tarda, el 70% de la música ha de ser d'artistes francesos.
Ah, sí, ostres!
Aquesta no em sembla tan estúpida.
No.
És un proteccionisme.
Sí, és per promocionar els grups autòctons.
Clar, doncs la creació. Sí. Això música... actualment a quin lloc?
A França.
A França, a tot el país.
Em posa en general. No et sabria dir si és específic.
Carla Bruni, vuit... escolta... Bueno, clar, tots els actors francesos.
Sí, si posen música en públic, entre les 8 del matí i les 8 de la tarda, el 70% ha de ser d'artistes francesos.
Ai, bona música. A mi m'agrada la música francesa. Cali, escolta.
Bueno, això potser també va bé, no? Perquè si tu tens un bar i... a la ràdio, per exemple, deixes la ràdio posada, doncs promociones una mica la música del teu país.
Doncs sí, com fem de mica en mica, s'omple la pica, posem majoria, doncs, música feta a Catalunya. Que no vol dir que tota sigui català, la majoria sí. Però, per exemple, Bongo Botraco, música feta a Tarragona, i en castellà.
Sí. Sí. Posa artistes francesos, no especifica que hagi de ser música...
Ah, poden cantar en anglès, en
sí,
cas.
Suposo que sí, a veure, això ho hem de mirar més exclusivament, però bueno...
Però no. feta a casa.
D'artistes francesos.
Sí.
Però, per exemple, a França, no pots, si tens un porc, no li pots batejar com a Napoleó.
Això ho havia sentit.
Hi ha una llei que diu que està prohibit posar-li Napoleó amb un porc.
És com si... No posem, clar, a veure, els paral·lelismes amb un lloc a l'altre, no? Però si sí. No posessis Franco, no? Per exemple.
Sí.
Hi haurà gent que li haurà posat.
Segur, i més un porc.
Un pobre porquet.
Sí, això està ple d'estupideses al món, però bueno, res més, us deixo aquí.
Mira, així ens ha servit per omplir aquesta secció,
sí,
tu.
No sabia què fer, dic, mira, vaig a mirar ja com sembla l'estupidesa.
Ho vas fer la tarda, diumenge.
Sí, en 5 minuts, abans de vindre ho he fet,
mira,
a l'autobús.
Som dilluns, estem gravant dilluns, ho hem dit abans, se'ns escapa.
A l'autobús no, ho tenia pensat perquè vaig estar amb uns col·legues i aquest cap de setmana...
Perquè va venir el Nàstic.
Va venir el Nàstic a jugar.
Per desgràcia, no va perdre, per desgràcia meva. Però, ei... 0-4, quin bany els
va fotre, sí.
A veure, s'ha de reconèixer.
També l'Atlètic Club va últim. L'Atlètic Club va últim, també.
Sí, però tenia un equipàs.
Sí.
Són tercers i no força.
Sí. I això, llavors he tingut els amics al cap de setmana i, clar, tantes hores de... dona per moltes tonteries. I se'm va ocórrer això. Que us he d'explicar una anècdota. La setmana que ve vaig crear una expectació que us morireu de res. Us morireu de riure.
La setmana que ve...
No, la setmana que ve no,
no. Hi ha programa...
La següent.
La setmana que ve hi ha programa musical, eh? Anem de vacances, sí. I deixarem una coseta feta, perquè, mira, així matareu el temps escoltant música, eh? Sí. Música amb molt de mimo, molt de carinyo.
Sí, a la pròxima secció meva, llavors.
La següent, eh? La setmana de Pasqua... Sí.
Explicaré una anècdota que em va explicar un amic. És la millor anècdota humorística que he escoltat a la vida. Una cosa que li va passar amb una tenda de roba.
Botigues, eh?
Sí. Amb una botiga, perdó, sí. Ja us explicaré.
Ah.
Creu expectació d'aquí dues setmanes a la meva secció l'anècdota
de la
botiga de roba.
L'anècdota de la botiga... Recordem-nos, eh? Que em sembla que arribarem aquí i no sabrem.
Ficarem un avisador al mòbil.
Posa't un avisador.
Me'n recordaré. Sí? Sí, no et preocupis.
A pèl.
Sí.
Molt bé.
I no res, fins aquí tot. Que disfruteu molt de les vacances, del pont de Setmana Santa.
Sí, jo aniré cap a Reus.
Jo em quedaré aquí, tranquil.
A Reus, una mica a la Delta de l'Ebre, una miqueta d'aquí. Potser vaig al Port d'Aventura. Potser. Fa 10 anys que no hi vaig.
Bueno, està bé. per passar el dia.
Sí, sí, ja ho vam preguntar allí a casa i veu que va fer il·lusió. Pues, bueno, potser...
Jo sóc un cagant, no pujo
a
res.
A mi em faria gràcia, sí, perquè hem fotut un munt d'atraccions noves, eh?
Jo no hi pujo.
Jo vaig quedar a l'estampida. O sigui, no, aquella, el Tomahawk, aquella... Tomahawk? Aquella que et puja fins dalt i
l'Huracà en Còndor, aquell.
Huracà en Còndor.
Jo allí no pujo ni que em paguin.
Allí vaig pujar amb un amic
no,
meu
si
i...
Jo no
tinc necessitat d'anar a un parc d'atraccions a passar-ho malament. Jo vaig i no pujo.
No, és per descarregar adrenalina.
Sí, uns crits que fots.
Per descarregar l'adrenalina, foto córrer pel carrer, però jo... Em fa molta por. A mi les atraccions aquestes, sí? No, si sóc un cagat.
Sí, vaig, sí, vaig, que... Sí, està més o menys previst, però ja ho veurem. Doncs ja t'enviaré una foto.
Perfecte, ja. Molt bé.
Ja la penjarem també. I sí, i penjarem més coses a les xarxes socials, que sí, que la gent ja ens ha dit que som una mica dropos, és que no donem a l'abast.
Sí.
Però bé, ja la farem.
I bueno, també dir a tots els oients que si volen fer algun comentari, opinió, pregunta, poden interactuar amb el grup del Facebook de mica en mica.
Sí, collegim periòdicament.
Sí. O si voleu que l'Antonio expliqui alguna anècdota graciosa.
Sí.
O que faci alguna cosa graciosa, també.
Sí, el que digueu. O voleu preguntar alguna estupidesa, també estic obert.
En principi, farà el que li digueu, però... Hi ha uns límits, eh? O sigui, a veure, que no estem assegurats aquí.
Respectant les lleis, saps, i la seguretat personal.
Però bé, en principi... Valtros, llenceu la pregunta.
Sí, i després jo, si surt dels dallonses, doncs ho faig, si no, no.
El no sempre el tenim, eh?
Sí, sí, tampoc tinc problema.
Sabem dir que no.
Clar.
No som roquets, tampoc.
Sí, sí. Doncs no res, molt bé. Bon cap de setmana, Gabon.
Vinga, doncs, seguim amb el programa.
Les bones herbes, amb Susana Seguer i Batlle.
I amb aquesta flaire d'olor de bosc mediterrani, que tindrem la sort d'alguns, com jo, un privilegiat de saborir aquesta Setmana Santa, ens acompanya la Susana Seguer
i Batlle.
D'acord, lliçó presa. I
Batlle.
Què, Susana, com ho tenim, això?
Bona nit, Cesc. Avui parlarem de la sàlvia.
Sàlvia, eh?
Sí.
El Mediterrani hi és.
Ve del Mediterrani.
Ve d'allí.
Sí, sí. Uh-huh. Es cultiva ara a tota Europa, i Rússia i Estats Units, però sí, sí, és de casa nostra. Uh-huh. És nostrada. L'he buscat, com es deia, en català, en castellà i en euskera. Uh-huh. El que passa és que posant sàlvia medicinalis, ja, amb això ja, ja fem, perquè és que si no n'hi havia tantes i hi ha més de 900 espècies de sàlvia, o sigui que
no, ja.
millor no fer la llista llarga. Uh-huh. Doncs dir-te que la sàlvia el que vol dir és la planta que cura.
La planta que cura, eh?
O sigui, la reina de...
Més explícit ja?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Doncs no és ben bé una planta verinosa perquè té molts principis actius, però com tot, no? S'ha d'anar en compte i saber ben bé com te la prens i quines dosis i el per què, no?
Sí, tots els masses són dolents.
Exacte.
Ens deien de petits, eh?
Exacte.
L'ou ferrat és molt bo, però cada dia no.
No, exacte.
Va, posem ja exemples ja, així, puerils, que ens deien al col·legi.
Clar, clar, s'ha d'anar en compte. Uh-huh. Dir-vos que a nivell intern, amb infusions, va molt bé per tonificar el sistema nerviós. Pels dolors estomacals també va molt bé, és molt antidiarreica,
sí.
Ho dic bé?
Sí.
I antivòmits. S'utilitza molt també per alleugerir els dolors menstruals.
Ah, també, eh?
Sí, sí, uh-huh. Sí. Inclús també per molt... efectes secundaris de la menopàusia també, com són les sufocacions, uh-huh. I això també va molt bé.
La planta que cura.
La planta que cura.
Però sobretot és això, eh? Diarrees, vòmits, sí. Dolors menstruals...
Sí, uh-huh. I bueno, això, quan la dona té el període, diguéssim que a part de dolors menstruals pot tenir retenció de líquids,
Inflada.
Sí, irritabilitat, o sigui, com estem avui de les paraules que no em surten, eh? M'encallo.
Dilluns, avui ha començat la primavera. És dilluns, sí.
És dilluns.
Dilluns va començar la primavera.
Dilluns, exacte.
T'ha afectat, potser.
Pot ser. Sí, perquè també vaig rara de dormir, de despertar-me i això, pot ser.
Jo també, sí. És allò que porto uns dies entre treballant molt i fent esport i tot això, però no aconsegueixo dormir més de 6 hores.
Veus?
No.
6 hores només, Cesc?
Sí.
No és bo, això, eh?
Oh, ja m'agradaria dormir més i millor, però... Hi ha molta gent que els està passant, eh? Ho he compartit.
Sí, inclús la Peque també està...
La teva filla...
Així és. Sí, anem amb horaris alterats.
Sí,
bueno,
canvi climàtic, més canvi d'estació, això ja és una bogeria.
I canvi de país, també, no?
També haurem d'agafar el cotxe i anar cap allí. Sí, sí.
Bueno, doncs això, de tots els efectes que pot tenir la menstruació, els mals de cap i tot això, doncs la sàlvia va molt bé. Què més? És diurètica, diuen que pels diabètics va molt bé també perquè ajuda a disminuir el sucre a la sang.
Ah, fa baixar.
O sigui, sí.
Fa baixar el nivell de sucre.
Sí. Després també, no sé si has provat mai dentrífic de sàlvia.
No.
Bueno, te'l pots fer a casa també, un dia portem la recepta.
Per rentar les dents,
Sí, va molt bé, per enfortir la geniva, sobretot, de quan ens sagna molt o així.
Sí, va molt conec bé. Persones que tenen
sal.
Problemes,
sí,
temes de genives...
A la boca.
Sí, algun amic meu i, doncs, mira, se li podria dir.
Sí, sàlvia, argila blanca... Hi ha moltes coses, ara hi ha molt...
Sí, perquè es deu passar molt malament, eh?
Hi ha un munt de productes que ajuden a... Això, a tenir la boca més sana o a mantenir-la més higiènica. Pel tractament d'úlceres també va molt bé. També s'utilitza molt a la cuina per acompanyament de sopes, peix, carn, arròs, amanides...
Sí, com si fos el romaní, el llorer, la farigola, etc.
Exacte. Pels formatges també.
Amb sàlvia,
sí, perquè és com més molt antibacterià i el formatge té aquesta... doble, no?, de que hi ha bacteris per poder florir el formatge bé.
Sí, un rocafort que ens
veu
cap.
Exacte, això. Sí. Doncs va molt bé. Que no sé si vam llegir, si vam apuntar el vinagre dels quatre lladres, quan vam parlar de la frigola, no?
A mi no em sona.
Vale, doncs la sàlvia també és un dels components del vinagre dels quatre lladres.
A veure, enumera els quatre lladres...
Els quatre lladres, a veure, anem a buscar.
Sí, perquè això sí que, ara sí que m'ho has fet venir. Clar, estem parlant de fa 3 o 4 mesos.
La recepta del vinagre dels quatre lladres.
A veure.
El 1630, la pesta que va afectar a Tolosa, a França...
Llenguadoc, sí.
Exacte. Quatre lladres molt llestos es dedicaven a robar, desplaçant-se entre els cadàvers sense contagiar-se. Quan els van detenir, se'ls hi va prometre que salvarien la vida si confessaven el seu secret.
Clar.
Els lladres van explicar que solien fregar el seu cos amb un vinagre macerat amb diverses plantes. Entre elles, la frigola, sàlvia, romaní i ens en falta un.
I la quarta. Quin misteri.
La quarta, l'haurem de buscar.
Frigola, sàlvia, romaní.
Sí.
I el quart lladre.
El quart, no sé.
Aquest se'l van guardar.
Clar, però no...
L'has de la màniga.
Clar.
L'hem de buscar.
El secret.
Hem de buscar.
Haurem de buscar.
Audiència, a veure si algú sap qui és el quart lladre, farigola, sàlvia, romaní...
Exacte.
Qui era el quart, que ens ho faci saber.
El quatre
per
component.
Per les vies oficials, del Twitter, Facebook, el correu electrònic, que ja el sabeu de sobres i el direm al final del programa.
Ah, això.
Si no, mica en mica... és que ara mateix...
Veus com s'encomana?
Estic una miqueta...
Sí.
Que escriguin al Facebook, que ja ens tenen allí, que ja ho veurem.
Molt bé, doncs seguim.
Seguim.
Per la fertilitat també diuen que va molt bé.
Gent de Tarragona que diuen que tenen el pitjor semen de la península ibèrica.
No.
Doncs a veure si amb una mica de sàlvia ho arreglem. El tema de centrals nuclears i refineries, que ens han perjudicat tant, doncs som-hi.
I per la memòria també. Per la memòria també, que el romaní també dèiem que anava molt bé. Sí.
Però en infusió o com ho hem
sí,
de prendre
sí,
això?
Sí, tot això a nivell intern.
Val.
Sí, sí, per
perquè
exemple...
la gent em preguntarà què, però si com ho fa? I...
Sí, a nivell intern.
Perquè jo recordo quan estudiava a la universitat,
sí,
a Barcelona, i més d'un allí, doncs, bueno, allò que estàs fora allí al jardí matant el temps i la gent fumava, n'hi havia més d'un, allí no, però deia que a casa algun dia amb els amics havia fumat sàlvia.
Ah, i tant.
I que agafava un mareig considerable.
Però és curiós...
Jo no ho he provat, eh?
Sí,
jo,
a veure, sí. És curiós...
No tindria problemes al dir que... Però no sé quins efectes, eh?
Doncs diuen que al final de la guerra, d'això, que hi havia falta de tabac i així, i un bon substitutiu era la sàlvia, i que inclús hi havia gent que pel mal de coll, contradictòriament, fumava sàlvia...
Colló!
Perquè
destensava,
se'ls
potser,
el...
clar, flotaves una mica, no?
No ho sé, no l'he provat.
Hi ha un oient, que és amic meu, que viu a Escandinàvia, no vull dir més llocs, i jo sé que ell m'ho va explicar.
Ah.
I en segueix. O sigui, manifesta't pel Facebook.
A veure què ens pot dir, quines
sí,
sensacions...
Sí, no vull dir noms i cognoms, perquè al final la gent coneix. Però sí, viu a Escandinàvia i que ens expliqui coses de la sàlvia.
És que jo ja t'he dit que a nivell intern jo la sàlvia l'he provat amb infusió. Fumada no se m'ha corregut mai.
Ell m'ho va dir que sí,
mai.
Tenia 20 anyets i em va dir que... Bueno, ja ho expliqui.
Això.
Nano, ja ho saps.
Que ens expliqui la seva experiència.
I vinga, seguim.
Molt bé, queda només a nivell extern la sàlvia com els altres quatre lladres, no? La frigola, el romaní, la lavanda també s'utilitza molt en perfumeria i cosmètica. Trobem un munt de productes per la pell que porten sàlvia, no? I com el romaní també serveix molt per enfortir els cabells i donar-li vigor, llum, brillo,
no? Me'l poso al cap,
no?
O sigui, m'ho he de posar al cap, això.
Sí, hi ha molts...
Com un oli.
Sí, o xampús de sàlvia, o cremetes de sàlvia, però si no, busques a Sant Google la loció per enfortir els cabells de sàlvia i te sortirà allà un munt que pots fer-t'ho hasta casolà i també hi ha llibres que...
Ah, doncs vinga.
Sí, sí, vas a fer una recollida de sàlvia que n'hi ha un munt que sigui medicinal i si pot ser, perquè clar... No buscaràs
sí,
les altres espècies que... Exacte.
Però sí, no? Qui tingui el cabell una mica... Ah, és que tinc el cabell una mica sec, pobre.
Sí,
de porc
que
cau,
no?
Un cabell de porc senglar, una miqueta
de
salvatjat.
De porc senglar.
Sense cap...
No, bueno, o també en períodes... Ara potser no tant, però a la tardor, no? Cau les fulles, ens cauen més els cabells,
sí.
Així, doncs... Pues,
clar.
Una
clar,
bona
clar.
Loció de sàlvia...
Sí, sí, sí.
Sí.
I una cerveseta diuen que també va bé pel...
Ah, sí? Inclús per les canes diuen
ungles,
que va bé.
Ungles, que bé... Sí?
Sí.
A mi me n'estan sortint unes quantes.
Que diuen que...
Ah, la sàlvia, no la cervesa.
Clar,
perdó.
la sàlvia,
ah, doncs
la cervesa no. Que s'utilitza molt com a tint natural per això.
Ah, per tenyir-les?
Per tenyir les canes i per enfosquir-les.
Hi ha gent aquí que fa unes mirades. Val. Doncs mira, ho provarem.
Per curar ferides també és molt cicatritzant i bactericida, i per dolors musculars, molta gent amb fibromiàlgia i així que igual no tolera molt cada fibromiàlgia,
sí, no,
és
malament.
Un món supercomplex,
sí,
no? Però
sí,
hi ha
sí.
Gent que amb fibromiàlgia lleugera o casos concrets amb fregues d'oli de sàlvia
sí.
O d'alcohol de sàlvia o amb massatges, si més no, han notat certa milloria.
Doncs sí, perquè es passa molt malament.
I després,
rutina.
També com a últim, la sàlvia redueix la sudoració... Ostres, avui com estem?
És que,
la
clar,
sudoració excessiva.
Si sues molt.
Si sues molt, el que fa...
Paraules complicades, però no, que... Clar,
no, si sues
s'ha de dir
molt,
així,
exacte.
No, s'ha de dir com
anem,
tu dius. No,
anem a buscar.
Sudorificació. No.
No.
No, no, avui estem fotuts, eh?
Sudoració
que si
excessiva.
Suen les mans, les si sues molt.
Si sues molt,
això.
I clar, el fet de suar molt, doncs igual provoca, hi ha gent que té, que és molt forta, no? Fa fortor la suor que té.
Clar.
Amb la sàlvia diuen que redueix aquesta mala olor.
Ah, doncs que ho provin.
Mira.
Que ho provin. Primer, la gent de confiança els hi haurà de dir, fas olor.
Ah, sí, perquè a vegades perquè un mateix, a vegades un mateix no...
I després que intentin resoldre, mira, és una ocupació ben divertida.
Doncs dir-vos també que les plantes medicinals tenen mil usos. Jo, a nivell intern, ja ho he dit, la sàlvia l'he utilitzada pels dolors menstruals, bàsicament, amb infusió. I a nivell extern també, amb cremetes i coses així per la cara, per hidratar, per fer així alguna cosa de dir, va, avui me faig un regalo de, abans d'anar a dormir, de, no sé, de com la sensació de cuidar-te, no? També té una olor molt agradable i res, això, espero que la proveu en alguna o altra manera.
Tu la recomanes, a tu t'ha anat bé, pel dolor menstrual, per exemple, així
sí,
concret.
Sí, però fa... Sí, és que, esclar, també els dolors menstruals és com la fibromiàlgia, no? Cada dona,
sí, cada dona
té
un món,
per
sí.
una cosa així. A mi m'ha funcionat.
Val.
Sí.
Val, doncs ens dones garantia, almenys amb tu. Que ho provin sí, i que ens diguin el què.
Això, tu, prova, tu proves a nivell capilar i també ens expliques
sí, menstrual,
a veure què tal.
Sí, menstrual no, perquè mira... vaig sortir així,
sí,
però no? Sí que ho provarem.
Va.
Home, ara tenir-me, a veure si semblaré el Unai Emery, entrenador del Sevilla, que va tot, sembla el conte de Dràcula, aquell home, tot
no, no.
cap negre. No, no, serà discret, no? Taparà bé la cana.
Espero que sí. I res, fins aquí la secció d'avui, quedarà pendent... a veure si algú descobreix el quart ingredient del vinagre dels quatre lladres.
Això.
Que ens ho digui i res, fins aquí.
Salut. Doncs moltes gràcies, Susana.
Salut i bones herbes.
Vinga.
La pàgina següent amb Núria Mampel.
Ja tenim aquí la Núria Mampel. Bona nit.
Bona nit, Cesc. Bona nit, família. Com estem?
Molt bé, a punt de marxar cap a Reus. I tu?
Per aquí tot bé. Avui la meva secció us parlaré de llibres de viatges. Per què? Doncs perquè ja s'acosta de Setmana Santa i l'estiu el tenim a tocar també. Llavors, bueno, perquè puguem començar a fer plans i a mirar algunes coses, doncs us presento aquests llibres. El primer, El món, de Lonely Planet. Lonely Planet ha condensat 40 anys de coneixement viatger a la primera guia de tot el planeta. Cada país compta amb un mapa detallat, dades essencials, imatges inspiradores i el més destacat. Una guia imprescindible que ofereix la possibilitat de descobrir el més destacat de 221 països, despertar els interessos de cadascú amb itineraris per planificar la ruta i saber com desplaçar-se. Conèixer els secrets i punts de vista locals que els autors de Lonely Planet comparteixen amb el viatger. Aquesta guia, que també conté un mapa mundi desplegable, inclou 228 mapes, 700 imatges i 1.595 punts d'interès. El segon llibre dels que us parlo és per muntanyistes i escaladors, que els agradi fer muntanya, doncs. Cumbres mítiques, ascensos a les més fascinantes cimes del mundo, d'Alessandro Gogna, de Geoplaneta. Els textos i il·lustracions corresponents a cadascuna de les muntanyes presenten un panorama complet de les seves característiques geològiques i físiques, així com les grans expedicions i itineraris d'escalada, indicant el seu grau de dificultat. Els textos i il·lustracions corresponents a cadascuna de les muntanyes presenten un panorama complet de les seves característiques geològiques i físiques, així com les grans expedicions i itineraris d'escalada, indicant el seu grau de dificultat. Coronar els cims més alts no és més que un dels molts reptes que s'han inventat els alpinistes. Amb aquesta obra s'ha volgut reunir en una única publicació les que considerem per diversos motius les muntanyes més belles del món. Als 7 cims més alts dels 7 continents els hem sumat altres cims esplèndids que potser no tinguin res a envejar a les primeres. El lector podrà admirar també muntanyes que tenen personalitat pròpia per trobar-se en una zona salvatge o per ser considerades sagrades. I per tant, estimades i visitades, i hem fet un recorregut per la història de les seves ascensions, forjada per antigues llegendes, expedicions científiques i desafiaments personals. Pels que malauradament la crisi ens hagi afectat una mica, doncs també proposo el llibre España gratis, 500 experiències que poden disfrutar a 0 euros, d'Edurne Baz Uriarte i de l'editorial Geoplaneta. Moltes de les activitats que un pot incloure entre els seus plans no tenen cap cost. Aquest llibre descobrirà al lector una àmplia i exhaustiva selecció de les millors experiències que es poden dur a terme a Espanya sense pagar un euro. Més de 500 activitats gratuïtes per gaudir a tot Espanya. informació detallada organitzada de manera temàtica, per facilitar al màxim que el lector pugui organitzar els seus plans segons les pròpies aficions. Inclou un llistat de recursos en línia, museus, organismes i institucions que ofereixen activitats gratuïtes. Si sou amants de l'aventura, el següent llibre de la Lonely Planet també us agradarà molt, que és Grandes Aventures. Camins antics, abismes submarins, cims gelats. Aquesta selecció de les aventures més emocionants de tot el món ens condueix a peu, pedalant o a cop de rem a la recerca dels espectacles naturals més impactants i els reptes més excitants. Inclou 76 grans aventures per tot el món, mapes de cadascuna de les rutes, fotos espectaculars, textos suggerents i informació pràctica per al viatge actual, bibliografia i filmografia relacionats amb el viatge. I, si no ens volem moure al costat de casa, Los mejores paseos por la costa vasca, de Santi Yáñez, de l'editorial Sua Chimpartetan. Es recullen en aquest volum una cinquantena llarga de propostes, mig centenar de viatges sense pressa als paradisos de la costa vasca, gairebé tots per tots els públics, gairebé tots dignes d'una col·lecció de territori amable i descobridora. Es caminarà al costat del mar, mirant el mar, trepitjant herbes alimentades amb salitre, i també arenals i roques singulars en l'escenografia perfecta de la costa basca, deixant-se atrapar per la fascinació dels horitzons infinits que fonen blaus, agitats per vents i onatges. Ens anem a recórrer la costa, a trobar els seus millors camins, no els més còmodes, sinó els més vells, aquells que ens ompliran d'energia les emocions i carregaran d'imatges velles la nostra vista i la nostra memòria. Doncs espero que siguin recomanacions interessants per a vosaltres i al pròxim programa us parlaré d'algunes altres idees per fer viatges. Bona nit i bona setmana!
La Núria ens ha presentat una secció ideal per fer escapades. M'anomenaré els llibres que ha recomanat a fi de que en prenguem nota. El primer, El món, de Lonely Planet. El segon, Cumbres míticas, ascensos a las más fascinantes cimas del mundo, d'Alessandro Goña. El tercer, España gratis, 500 experiencias que puedes disfrutar a 0 euros. El quart, Grandes aventuras de Lonely Planet. I el cinquè, Los mejores paseos por la costa vasca, de Santi Yáñez. Amb tot aquest repertori, crec que no tindrem motius com per sortir de casa i fer unes quantes excursions. Vinga, assaboriu el temps lliure. Continuem.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Albai Morell, bona nit.
Bona nit.
Què, preparada per passar aquests dies, Setmana Santa? Te'n vas a algun lloc o et venen
no,
a veure?
No, em venen a veure.
Aquí.
Els pares.
Molt bé.
Però venen els meus pares a Bilbo i els tiets a Donosti, així que ens hauré d'anar jo cap allà o venir ells cap aquí.
I els il·lustraràs.
Tenim temes pendents sobre bruixes. I...
bruixes, mitologia, sobre les contrades d'Euskal Herria. Que en saps una estona llarga. O sigui, no... I de què parlarem avui?
Doncs fa un parell de dies, dimarts, va ser el Dia Mundial de l'Aigua. És per això que no podia portar un altre personatge que no fos la dona d'aigua o Aloja, també encantada, als Països Catalans, o a Euskal Herria, Làmia. El nom és el mateix que les gregues, però no té res a veure amb elles.
Hi ha un bar aquí al casc antic de Bilbo, que diu Làmiac, amb... doncs que sàpiguen que ve d'aquí.
Famós per els seus pastissos de xocolata.
T'agraden?
Sí, no? De fet, a les guies veus que és famosa pel pastís de xocolata.
És com brownie, això, no?
No, és diferent. El brownie també és un pastís de xocolata, un bizcocho, un pa de pessic de xocolata, però...
sí, poc ràpid, podríem
dir. Però espès. Bé, tornem al tema de les dones d'aigua.
Un altre dia
parlarem dels pastissos de xocolata.
Sí, i si fem publicitat, doncs ja passarem a que ens en regalin almenys un. Però sí, som-hi.
Doncs aquests personatges tenen aparença de dones humanes de gran bellesa i llargues cabelleres que pentinen repetidament amb una pinta d'or assegudes al costat de l'aigua, precisament allà on viuen, els rius, estanys, gorgs, coves, fonts. Conserven la joventut eternament, però no són immortals. De totes maneres, la seva vida és molt més llarga que la nostra, ja que poden viure més de 1000 anys.
I les trobarem doncs, en llocs on hi ha aigua, però cap a l'interior, a la terra, ferma, no?
Sí.
Rius, estanys, gorgs...
Muntanya, zona de muntanya amb aigua. Les làmies ajudaven a les feines del camp, això sí, si els de la casa els hi havien deixat pa, cansalada i sidra.
Cancel·lada, eh?
Sí, sí, és important, la cancel·lada.
I sidra?
Sí.
La sidra... Estem parlant de les làmies, ara, eh?
Sí.
De les...
d'Euskal Herria.
Podríem dir d'Euskal Herria.
De fet, la sidra era la beguda típica d'aquí.
Sí, d'aquí sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, que ja ho vam dir, que si els baleners l'emportaven per combatre l'escorbut allí a ultramar, però, val, o sigui... Pa, cancel·lada i sidra.
Sí, el pa podia ser de blat o de blat de moro, un cop arriba el blat de moro aquí.
M'agradaria ara portessin una miqueta de cancel·lada i sidra.
I més com la fan per aquí, que...
Sí, és bo, és bo. M'agrada.
Entre les seves ocupacions està el filar, construir cases, ponts, castells o dolmens. I rentar la roba durant les nits.
Rentar la roba durant la nit? Que curiós. Sí.
De fet, hi ha llegendes que expliquen que si li robaves una... peça de roba a les làmies o a les dones d'aigua, la teva casa seria pròspera i tindries riqueses.
Li robava sí. a la làmia
sí.
una penyora. Una...
Sí, tenies a la làmia la dona d'aigua al teu servei i proporcionava riqueses.
Caram, doncs a veure.
Alguns fins i tot la robaven perquè es casessin amb elles, o sigui, perquè l'home de la casa es casés amb la làmia i precisament això, tenir prosperitat a la casa, tenir descendència...
Amb la làmia.
Amb la,
ella podia
amb
tenir...
Amb la dona d'aigua, sobretot.
Ah, podia tenir descendència... Les dues. La dona d'aigua catalana.
Mm. Ah. De fet, els descendents de les làmies... Les làmies tenien els peus d'ànec.
Uh-huh.
I diuen que els fills de les làmies tenen els dits junts, la membrana digital, que li diuen. Uh-huh. Doncs són perquè són descendents de dones d'aigua, o de làmies. De dones d'aigua, no de làmies.
Caram.
Doncs...
Sempre el cap ara Kevin Costner a Waterworld, que té membranes, o sigui, que té els peus junts. És una pel·lícula de ciència-ficció, eh?
No l'he vista.
Va, és una pel·lícula de ciència-ficció, una persona que viu allí al mar i que ja ha desenvolupat unes brànquies i unes membranes entre els dits. És ficció i la pel·lícula és molt dolenta, però la imatge és aquesta.
De fet, diuen que aquesta membrana que alguns humans tenen prové d'evolució, o sigui, ben més que d'evolució, del fet de que venim de l'aigua, originàriament.
Venim de l'aigua. Hi ha molts mamífers que hi han tornat a l'aigua, com són els cetacis.
Hi ha rates que tenen la membrana aquesta,
sí.
d'adults. N'hi ha d'altres que només d'infants. Però en el cas dels humans diuen que ve d'aquí, si ve o no, ja els científics ho resoldran.
Per exemple, és això, he dit els cetacis, però per exemple les foques són mamífers que van ser terrestres i que després van tornar a l'aigua. I han perdut ja, perdent extremitats, etc. O sigui, al final acabem tornant-hi.
Les dones d'aigua vetllen pels infants des de que neixen, els eduquen, els ensenyen a tenir voluntat d'heroi. De vegades s'impliquen tant que fins i tot els segresten per poder educar-los millor, a la seva manera. Les dones d'aigua diuen que també que tenen poders curatius, però que també poden ofegar. Si algú els fa emprenyar, si algú els hi roba la pinta d'or... Sí.
Clar, és una mica ambigu, no, això? O depèn de... O sigui, no són ni bones ni dolentes.
No. Depèn del seu estat d'ànim en aquell moment. Si els hi robes la pinta, s'enfaden.
I llavors, què passa? Hi ha un pacte entre l'home, o sigui, l'humà, i la làmia, o la dona d'aigua. S'estableix algun pacte?
S'estableixen, per exemple, en cas de que s'ajuntin,
uh-huh.
la dona d'aigua li diu al marit que hi ha algun tema del que no poden parlar o alguna cosa que no poden fer, si no, ella se n'anirà. Un altre cop a l'aigua.
I l'home, o sigui, i l'home conserva la seva dona humana, el seu matrimoni. La làmia està per allí?
No, o sigui, és casat amb la làmia.
Ah, ja, cases amb... És monogàmia, això.
Sí, sí. Fins on jo sé, és monogàmia.
I li ha de seguir donant el pa, la cancel·lada i la sidra? No.
Això és perquè treballin la terra.
Ah, bé, hòstia, el colesterol també... A veure... Va.
No sé com funciona el tema del colesterol amb els personatges mitològics.
A Catalunya què li dona? No li dona pa cancel·lada i sidra.
Fins on jo sé, no.
Si dura...
A Catalunya la relació que tenen és un cop ja estan casats. O va. També, en cas de que els hi facin algun favor, si les làmies o les dones d'aigua demanen algun favor als humans,
uh-huh.
sí, que les ajudin a parir o qualsevol altra cosa, li donen un regal però no poden mirar enrere o no poden mirar el regal que els han donat fins que arriben a casa. La majoria de llegendes pot més la curiositat i ho miren i perden el regal que els han donat, que sol ser or.
Ah, sol ser or.
Si arriben a casa i no han mirat enrere o no han mirat el que els han donat, arriben a casa rics. O sigui, si els han donat blat, el blat es converteix en or un cop arriben a casa.
Caram.
Si et donen riquesa, si et portes bé amb ella.
Sí, sí, pel que veig, si les làmies o dones d'aigua t'aporten riquesa i material. Pel que veig.
O de coneixements. O sigui, amb el tema de la terra, són, com ja vaig dir el programa passat, t'ajuden a saber els secrets de la terra.
Ah, val.
Que això també aporta riquesa material.
De fertilitat i de producció.
Sí, sí, són bones si et portes ben velles i dolentes si et portes malament amb elles. També una mica com els humans. Si es porten bé amb nosaltres, ens agrada compartir la bondat. Si es porten malament amb nosaltres, som venjatius.
Clar. Jo és que vaig llegir un conte en euskera, que era d'una làmia, que hi anava un home, ell es pentinava allí al riu, li va caure la pinta, que era d'or.
D'or.
I a veure si me'n recordo bé. I llavors l'home es va enamorar d'ella.
Però no sabia que era una làmia.
Era, això, val.
Tornava a casa i la mare li deia que li mirés els peus.
Sí.
I ell tornava cap al riu o l'estany o
on estigués. Una làmia basca, estem parlant d'Euskal Herria. Sí.
Li veia els peus i tornava a casa, li deia a la mare que era una làmia i la mare li deia que no es podia casar amb ella. També perquè el seu un ésser premitològic, no po- o sigui, premitològic precristià, no pot entrar a l'església, per tant no es podia casar.
Caram.
I l'home va agafar tal depressió que es va quedar al llit, es va morir de la depressió. Hosti. I la làmia, que també s'havia enamorat d'aquest home, va anar, el va cobrir amb una de les seves peces de roba, un llençol, i se'n va anar, va acompanyar tot el seguici fins a la porta de l'església, allà ja no podia entrar i se'n va tornar cap a l'aigua a plorar per la mort del seu estimat.
I va plorar durant molts anys, perquè podia viure més de 1000 anys.
Sí.
I una història més trista, perquè va morir d'amor.
Sí, hi ha moltes històries sobre l'amor entre... sempre acaben sortint malament. En el cas de... tant en el cas de les dones d'aigua, que pràcticament sempre es retornaven quan el marit la cagava i feia o deia el que no ho havia de fer, i en el cas de les làmies, com que no es podien casar perquè no podien entrar a l'església, que es podien ajuntar i tenir fills, però acabava sempre malament la història.
Sí, pel que veig, una mica de bogeria. Sí. I què més? Què més ens porta, Salvae?
Doncs he trobat una cançó de la Gossa Sorda sobre el tema.
Ah, del País Valencià.
Sí. Així que acabarem la secció amb la cançó de Dona d'Aigua de la Gossa Sorda.
Doncs vinga, endavant, que soni.
Dona d'Aigua, esperit rebel del bosc, criatura de la lluna. Deixar anar silencis mil·lenis de ferro roent, i en els cabells d'ús la força dels vents, i en la mirada a l'ester de l'alba, ni submissa ni cortesana, guardiana del temps més present, ventre de vida i de besos humits, cicle complet de la lluna i de l'aigua, la decisió, la unitat, la màgia, la dama dels fills de la nit. Thank you. dogmes de fe, colpejada al bell mig de l'ànima. Tu que mai vas baixar la cara, companya, senyora del cel, il·lumina la nit dels teus fills per poder admirar la bellesa de dona valenta que trenca l'espill del destí.
Per a totes les dones que defensen el seu dret a decidir lliurement vestint el seu cos de lluita diària.
Dona d'aigua parla.
I cada cop que et veig,
una imatge blanca vola i creu el cel lliure. Renaix del temps, renaix del temps. Si te la compten no t'oblides de contar-la, i que la lluita de les dones, dones d'aigua ens guie. Quan ens eclipsi un altre cop la teua gràcia inevitable, anticiparem el veredicte. Quan ens eclipsi un altre cop la teua gràcia inevitable, jugarem de nou a fer-nos l'ombra. I ara que has obert la veda i ara que em fas caure prop, saps que des de lluny et mire esperant una tornada, esperant una mirada que elimine la distància que ens separa.
I amb els amors impossibles de les dones d'aigua hem arribat al final del programa d'avui, el 28è, un número que fa força goig. Anem sumant i passant-nos-ho molt bé amb tots vosaltres, cada dia més. Avui hem parlat de la tradició de la mona de Pasqua. La Clara ha fet un cafè amb unes quantes persones per erradicar la discriminació racial, una lacra de la nostra societat. L'Antonio ens ha portat una llista ben sucosa de lleis absurdes vigents a l'actualitat. La Susana ens ha parlat dels poders curatius de la sàlvia. La Núria ens ha recomanat 5 llibres sobre viatges segons diverses sensibilitats. I l'Albae ens ha parlat de dones d'aigua i les seves relacions amoroses amb els homes. Ens escoltareu al 96.0 FM i a bilboiria.eus els dijous a les 11 de la nit i la repetició cada diumenge a la 1 del migdia. Podeu descarregar el podcast des de bilboiria.eus o redirigit des de casalbilbao.cat. També ho podeu fer des de la nostra pàgina de Facebook de mica en mica s'omple la pica. I recordeu que qualsevol petició ens la podeu fer arribar per mitjà del correu electrònic micaenmicairratia@gmail.com i del nostre compte de Twitter, @micaenmicapica. La setmana que ve ens l'agafem de vacances, però us deixarem ben acompanyats amb bona música. Participeu o no de la tradició, us desitgem una bona Setmana Santa a tots i totes. Ens acomiadem amb el conte de bona nit, Ondo Loeguin.
Els prínceps blaus destenyeixen. Esperava el meu príncep blau, però mai no arribava. Els prínceps blaus no existeixen, deien uns. Els prínceps blaus destenyeixen, deien els altres. El que hagi de ser per tu, ningú te'l prendrà, deia la mare. Mentrestant, les pel·lícules i els contes eren plens de prínceps meravellosos. I jo continuava esperant. I apareixien prínceps, i més prínceps, però cap
era blau i cap em donava la felicitat. Així que un bon dia vaig deixar d'esperar. No necessito cap príncep. I llavors va succeir una cosa màgica. El meu cor va començar a omplir-se i expandir-se. Semblava que dugués ales. I de sobte em vaig adonar que tot aquell temps l'amor havia estat dins meu i jo no l'havia vist ni sentit perquè estava esperant. En aquell precís moment em vaig enamorar de mi mateixa. I aleshores vas aparèixer tu. I tu no eres blau, ni perfecte, no eres verd, ni groc, ni vermell. Eres de tots colors. Eres meravellosament imperfecte. Eres de carn i ossos. I no em donaves la felicitat, sinó que multiplicaves la que jo ja sentia. I eres tendre i dolç, i em deies princesa. I jo em sentia la princesa més afortunada del món, de la Terra i de l'univers, perquè finalment havia trobat el meu príncep.